Esteu escoltant el programa de Poció de Felicitat amb Maria Antònia Margarit i el tècnic amb so, en Leo Loza. Les tres àrees més comuns de les creences limitadores es centren al voltant de qüestions relacionades amb, primer, la desesperança. Creença de que l'objectiu desitjat no és assolible, siguin quines siguin les nostres capacitats. Es caracteritza pel sentiment de que, faci el que faci, res canviarà. O bé, el que desitjo és inabastable. I també el comentari de «soc una víctima». La segona seria l'impotència, que és la creença que l'objectiu desitjat és assolible, però no som capaços d'aconseguir-ho. Produeix un sentiment de que això està a l'abast dels altres, però no de mi. No sóc prou bo o capaç per aconseguir-ho. I la tercera és l'absència de mèrit, que és una altra creença de que tot i que creiem que l'objectiu desitjat és assolible i disposem de la capacitat per aconseguir-ho, renunciem a ell perquè creiem que no mereixem aconseguir-ho. Es caracteritza pel sentiment de que sóc un frau, no pertanyo aquí, no mereixo ser feliç o estar sa, hi ha alguna cosa fonamentalment dolenta en mi com a persona, mereixo el dolor i el sofriment que estic experimentant. Per descomptat que les persones necessiten canviar aquesta classe de creences limitadores per altres que impliquin esperança en el futur, sensació de capacitat i responsabilitat i també sentit d'avalua i pertenença. Òbviament, les creences més penetrants són aquelles que es relacionen amb la nostra identitat. Aquests són alguns exemples de creences limitadores relacionades amb la identitat. Escolteu-les bé si les dieu. Soc un inútil. No serveixo per res. Soc una víctima. No em mereixo tenir èxit. Si aconsegueixo el que desitjo, perdré alguna altra cosa. No tinc permís per tenir èxit. Aquestes creences limitadores operen a vegades com uns virus mentals que arriben a convertir-se en una profecia que es compleix per si mateixa i a interferir amb els nostres esforços. Els virus mentals contenen suposicions i pressuposicions no verbalitzades, el que les fa encara més difícils d'identificar i combatre. Freqüentment, les creences més influents estan fora de l'abast de la nostra consciència. Es veu que una vegada el mestre de Zen i els teus deixebles van començar la seva meditació de la tarda. El gat que vivia al monestir feia tant de soroll que va distreure els monjos de la seva pràctica i així que el mestre va donar ordres de lligar el gat durant tota la pràctica de la tarda. Quan el professor va morir anys més tard, el gat va continuar sent lligat durant la sessió de meditació. I quan a la llarga el gat es va morir, un altre gat va ser portat al monestir i va ser lligat durant les hores de pràctica. Segles més tard, erudits descendents del mestre Zen van escriure tractats sobre la significació espiritual de lligar un gat per la pràctica de la meditació. Fixeu-vos com rituals que neixen accidentalment poden convertir-se en creences absurdes que es traspassen de generació a generació. I tu, tens algun gat lligat en la teva vida? En principi, tot part d'una creença, però perquè aquesta adquireixi caràcter de veritat ha de ser objectiva, tenir una proposició lògica i que la mateixa sigui veritable. Podríem dir que les creences són les ulleres amb les que mirem el món. Les creences s'introdueixen en el nostre subconscient, ens condicionen i ens incideixen en la percepció que tenim de nosaltres mateixos, dels altres i de les coses i situacions que ens envolten. Moltes persones estan convençudes de que les seves creences són universalment certes i esperen que els altres les comparteixin, sense tenir en compte que el sistema de creences és subjectiu i eminentment personal. Hem de partir de que nosaltres no vivim la realitat en si, sinó que la nostra realitat és una elaboració mental que fem de la mateixa. I aquesta elaboració estarà determinada pel nostre coneixement, els nostres valors i el nostre sistema de creences. I és per mitjà del nostre sistema de creences que donem sentit i significat al nostre model del món, amb el qual estem profundament identificats. Les creences constitueixen forces molt poderoses que modelen i afecten el nostre comportament. Si són positives, seran una eina de creixement personal. Si són negatives, limitaran els nostres processos de desenvolupament. Les creences estan vinculades directament amb la nostra educació, amb la nostra formació, amb el lloc a on ens desenvolupem, perquè d'allà prendrem patrons de comportament col·lectiu. Si naixem a l'Orient, creurem en la reencarnació. Si naixem a l'Occident, tindrem por de la mort. Si naixem a l'Índia, la vaca serà un animal sagrat. Us explicaré ara un conte sufí d'Idri Shaw. Se'n diu El banquet del mag. Hi havia una vegada un mag que va construir una casa a prop d'un llogaret gra i pròsper. Un dia va convidar tota la gent del poble a un banquet. Abans de que mengem, va dir, ens entretindrem amb algunes diversions. Tothom es va alegrar i el mag els va proporcionar un espectacle de màgia de primera classe, amb conills sortint de barrets, banderes apareixent del no-res i una cosa convertint-se en una altra. La gent estava encantada. Llavors el mag va preguntar, voleu menjar ara o voleu més entreteniments? Tothom va demanar més entreteniments perquè mai havien vist res igual. A casa hi havia menjar, però no tanta emoció. De manera que el mag es va transformar en colom, després en un falcó i finalment en un drac. La gent es va tornar salvatge d'excitació. El mag els va preguntar de nou i ells en volien més de màgia i la van tenir. Llavors els va preguntar si volien menjar i li van dir que sí. De manera que el mag va fer que sentissin com si estiguessin menjant, dirigint la seva atenció per mitjà de certs trucs i els seus poders màgics. El menjar imaginari i l'entreteniment va durar tota la nit. Quan va arribar l'alba, alguns d'ells van dir, hem d'anar a treballar. De manera que el mag va fer que s'imaginessin que anaven a casa, que es preparaven per al treball i que treballaven tot el dia. Resumint, quan algú li deia que havia de fer alguna cosa, el mag li feia pensar primer que anava a fer-ho i després que ja ho havia fet, i finalment que havia tornat a la casa de la mag. A la fi, el mag havia teixit tals encanteris sobre tota la gent del poble que només treballaven per ell, però pensaven que continuaven en les seves vides quotidianes. I si alguna vegada se sentien intranquils, els feia pensar que estaven de retorn al banquet de casa seva, i això els donava plaer i els feia oblidar. Però què els va passar al mag i la gent al final? Bé, això no us ho puc dir, perquè ell encara està molt ocupat fent-ho, i la majoria de la gent encara està sota el seu encanteri.
Swimming in the frozen sky.
Per totes aquelles de vosaltres que us agradaria assistir al curs de l'Enneagrama per al Desarrollo Personal, us comunico que aquest setembre comencem al nivell 1, els dijous de 6 a 7:45 de la tarda, a l'Hotel d'Entitats, a Roda de Berà. També, per les que al setembre seguiu amb el quart nivell del curs d'Enneagrama per al Desarrollo Personal, continuarem els dimarts de 6 a 7:45 de la tarda, a l'Hotel d'Entitats, de Roda de Berà. Tingueu en compte que cal anar-hi abans per apuntar-se, ja que les places són limitades. Si voleu més informació sobre les dades i el preu del mateix, el telèfon de l'Hotel d'Entitats és el 977-657712. Us el repeteixo, 977-657712. Allà us atendran. Si voleu deixar comentaris sobre el programa de Poció de Felicitat i el curs de l'Enneagrama per al Desarrollo Personal, em podeu seguir a la pàgina del Facebook Poesia de l'Alma. Però molt sàviament us preguntareu, com podem, doncs, canviar les creences que ens són perjudicials? De fet, canviar les creences que tenim sobre el món, sobre nosaltres mateixos i sobre els altres no és pas una tasca fàcil. Fonamentalment, perquè no som conscients de quines són aquestes creences que tenim, que determinen la nostra manera d'interactuar amb l'entorn. Però el que sí que sabem és que quan ens sentim malament, sentim que alguna cosa ens fa mal, o que patim en alguna situació, llavors és molt possible que les carences per les quals interpretem aquesta situació siguin disfuncionals. En aquests casos, són els que podem posar en marxa el canvi de carences. Per fer això, podríem seguir els següents passos. Ara us els explico. El primer pas, obertura mental. Pel que fa a la primera acció que hem d'emprendre per al canvi és estar obert a reescriure les nostres llibres d'instruccions o creences, donant-li un altre significat a les coses que les que s'expliquen en ells. Per això, és important entendre i interioritzar que els llibres d'instruccions que fem servir per explicar-nos el que passa al nostre voltant són hipòtesis que estem considerant vàlides, però que són, només això, hipòtesis. I, per tant, no són lleis escrites en pedra. Ja que quan assumim que la nostra manera de veure les coses, de sentir-les i d'interpretar-les són possibles explicacions que encara que per nosaltres tinguin sentit, no en tenen perquè ser certes i verdaderes, llavors és quan ens obrim al canvi de creences. El segon pas seria una recerca de noves hipòtesis. Quan estem oberts al canvi i hem interioritzat que la nostra manera d'entendre les coses no té per què ser inflexible, és el moment de buscar altres hipòtesis que també ens expliquin les coses que sentim, que percebem o que pensem. Per això, una bona pregunta que ens podríem fer és: hi ha altres possibles explicacions pel que m'està passant? Si algú estigués en la mateixa situació que jo, arribaria a les mateixes conclusions? Fins i tot, podem preguntar a persones de la nostra confiança com interpretarien les coses i el fet i a quines conclusions arribarien si es trobessin en la mateixa situació. El tercer pas seria la validació de les noves hipòtesis. Quan tenim noves hipòtesis, el treball a realitzar serà verificar la seva veracitat, és a dir, buscar proves que validin la nova hipòtesi perquè substitueixi l'anterior. Per això, podem recolzar-nos en una estratègia molt bona, que és analitzar els resultats obtinguts per les persones que es regeixen per la hipòtesi que volem validar. Per exemple, i ho aclarem, si la teva hipòtesi de partida és que si et negues a fer qualsevol cosa que et demanen, els altres s'enfadaran amb tu i deixaran d'apreciar-te, i vols canviar aquesta creença a que si et negues a fer les coses que et demanen, els altres no s'enfadaran i jo viuré menys pressionat, seria convenient, doncs, buscar persones que et donin el dret a dir no i veure com això afecta a les seves relacions. Segurament comprovis que se senten millor amb ells mateixos i que les seves relacions personals segueixen sent igualment de satisfactòries. El quart pas seria experimentar la nova hipòtesi. I és que l'estratègia més potent per canviar les creences és l'experimentació personal de la nova hipòtesi. Podem parlar d'experiències emocionals correctives quan experimentem en primera persona les noves hipòtesis, el que fa que el nostre model de la realitat canvi molt més ràpid. Per exemple, per poder assimilar de forma ràpida la nova creença, si et negues a fer les coses que et demanen, els altres no s'enfadaran i jo viuré menys pressionat, posa la prova. Si algú et demana alguna cosa que no et ve de gust fer o no pots fer, comunica-li assertivament i comprova els resultats. Llavors, te n'adonaràs que la teva nova hipòtesi és vàlida i que els resultats són positius. Es veu que una llarga caravana de camells avançava per al desert, fins que va arribar a un oasi, que els homes van decidir passar-hi la nit. Conductors i camells estaven cansats i amb ganes de dormir, però va arribar el moment de lligar els animals i es van adonar que faltava un pal. Tots els camells estaven degudament estacats, excepte un. Ningú volia passar la nit en blanc vigilant l'animal, però alhora tampoc volien perdre el camell. Després de molt pensar, un dels homes va tenir una bona idea. Va anar fins al camell, va agafar els regnes i va realitzar tots els moviments com si lligués l'animal a un pal imaginari. Després, el camell es va seure, convençut de que estava fortament subjecte, i tots se'n van anar a descansar. Al matí següent, van deslligar els camells i els van preparar per continuar el viatge. Hi havia un camell, però, que no volia posar-se dret. Els conductors van tirar d'ell, però l'animal no volia pas moure's. Finalment, un dels homes va entendre el perquè de l'obstinació del camell. Es va posar de peu davant del pal de l'amarratge imaginari i va realitzar tots els moviments amb els que normalment defermava la corda per deixar anar l'animal. Immediatament després, el camell es va posar en peu, sense la menor vacil·lació, creient que ja estava lliure. Com podeu deduir, aquest conte ens ensenya com ens limiten les creences i no pas la realitat. Tu ets com aquest camell que estàs lligat sense corda? A què esperes per començar a caminar? Encara que des dels 3 anys aproximadament tenim raonament bàsic, es pot dir que l'edat de la raó gira al voltant dels 7 anys. I resulta ben curiós que la majoria de les creences importants sobre nosaltres, els altres i la vida es formen abans dels 7 anys. Així que tenim creences de nens portant una vida d'adults. Tenim creences limitants basades en les 3 més importants. No puc, no ho sé, no sóc prou. Les creences que tenen a veure amb no puc són creences de quan érem nens i possiblement no podíem fer determinades coses perquè no teníem prou destresa, no havíem assajat prou i no vam tenir suport per aprendre-ho. Són creences de quan encara no teníem prou desenvolupat el nostre cervell i, per tant, encara que volguéssim, no podíem, perquè la nostra capacitat especial i motora no estava prou desenvolupada. Les creences relacionades amb no sé tenen a veure amb el reflex dels nostres pares. Quan veien que no ens sortien les coses, intentaven ajudar-nos, potser fent-ho per nosaltres, en comptes de tenir la paciència d'ensenyar-nos a fer-ho. Pot ser que no sabéssim manejar-nos per aconseguir els resultats desitjats, però potser no ens van ensenyar en els moments de desenvolupament del nostre cervell. Per tant, efectivament, no sabíem, ja que no teníem desenvolupades les connexions neuronals per fer-ho. I les creences que tenen a veure amb no sóc es refereixen al meu sentit d'identitat, a com em veig jo, a mi mateix, i lamentablement són un reflexe de les mancances dels nostres pares. Els nostres pares, conscient o inconscientment, volen que siguem com ells. Volen que ens convertim en una rèplica d'ells, a la seva imatge i semblança. I acabarem sent un reflex de la seva part negativa, d'allò que ens han estat dient i condicionant o programant des de fora. I acabo el programa d'avui amb un petit relat del conte del llibre del Rodamón de Cahil Gibran. Va dir un home a un altre: amb la marea alta, fa molt de temps, vaig escriure amb el meu bastó unes línies a la sorra. I la gent encara s'atura per llegir-les i cuida molt de que no s'esborrin. I l'altre home va dir: jo també vaig escriure unes línies a la sorra, però ho vaig fer durant la marea baixa. i les onades del mar immens les van esborrar i breu va ser la seva vida. Però digue'm, què va ser el que tu vas escriure? El primer home va respondre, vaig escriure sóc el que sóc. I tu què vas escriure? I l'altre home va dir, vaig escriure això. Sóc només una gota d'aquest mar immens.
Thank you.
escoltat el programa de Poció de Felicitat amb Leo Loza, el tècnic del so, i Maria Antònia Margarit, qui us parla. Aquest programa es transmet els dilluns de 5 a 6 de la tarda i també els dissabtes de 3 a 4 de la tarda a Roda de Barà Ràdio, la veu de la Costa Daurada, al 107.7 FM. Us esperem, doncs, la pròxima setmana, aquí, a Roda de Barà Ràdio, per escoltar el vostre programa setmanal de Poció de Felicitat. Fins llavors, us desitgem que passeu una setmana força feliç.